El Partit Popular passa a l'ofensiva per expulsar-se les culpes dels aiguats a València. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Després que ahir el president valencià Carlos Mazón assumís errors en la gestió de la gota freda de fa dues setmanes a València, avui Alberto Núñez Feijóo assenyala directament el govern espanyol pel desastre, Joan Bota.
Els assenyalats pels populars són el mateix president espanyol Pedro Sánchez i la seva vicepresidenta Teresa Rivera, que avui s'enfronta a un examen a Europa abans de poder ser comissària pel camí al PP i barreja també l'independentisme català.
Obrim doble connexió amb Madrid i amb Brussel·les, Paula Brujats i Jordi Baró.
Sí, Feijóo ha sortit avui a repartir culpes contra Pedro Sánchez i Teresa Rivera, però també contra Catalunya i contra el finançament singular acordat entre Esquerra i el PSOE. Feijóo ha dit que amb tots els diners que costarà el pacte fiscal es podria reconstruir tots els municipis destrossats per la Dana.
A Brussel·les, el PP espanyol maniobra per fer caure Teresa Rivera com a futura vicepresidenta de la Comissió Europea amb l'argument que ha estat desapareguda durant la crisi. La cita és al vespre al Parlament Europeu, on Rivera haurà de respondre a l'examen dels eurodiputats. La incògnita si el PP europeu compararà el discurs dels populars espanyols.
Mentrestant, sobre el terreny, avui els afectats per la Dana miren al cel, perquè ha de tornar a ploure a la mateixa zona zero de la Dana.
Aquesta tarda el rei Felip VI torna a visitar el País Valencià, però aquest cop només trepitjarà bases militars des d'on es coordinen uns treballs que continuen tenint en la neteja i la mobilitat les seves màximes prioritats.
I a Catalunya el govern crida la prudència sense caure en l'alarmisme davant les alertes per aiguats a partir d'aquesta tarda, sobretot però demà. Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
Sí, bon dia. Protecció Civil ha decretat l'alerta del Pla Inuncat per pluja intensa litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona. Les previsions apunten pluges intenses en aquestes zones, però d'una forma més important al sud del país, però el govern reclama prudència, és a dir, activar totes les mesures de lògica en aquest sentit a l'hora de moure's. De moment no activa restriccions en la mobilitat i aquesta tarda celebrarà una nova reunió del Comitè de Crisi de Seguiment de la Dana.
I amb l'actualitat pendent de la meteorologia, avui s'ha obert oficialment la cimera pel clima de Bakú, la COP29.
El president del país anfitrió, l'Azerbaidjan, ha qualificat, atenció, al gas i al petroli de regal de Déu.
Aquest és el meu missatge com a president de la COP29. És clar que hem d'adoptar una postura ferma cap a la transició verda i reduir-ne l'ús, però alhora hem de ser realistes.
Realístic.
De tornada a Catalunya, els Mossos d'Esquadra investiguen un possible nou cas de violència vicària a Arenys de Mar. Corresponsal Marta Vallès.
Bon dia. És una de les hipòtesis amb què es treballa, però de moment els Mossos no confirmen res perquè hi ha secret de sumari. Ahir a la nit es van trobar els cadàvers amb signes de violència d'un pare i el seu fill de 32 i 15 anys. Els pares estaven separats i el menor va venir aquí a la casa a visitar el pare i no va tornar a Caldes del Trac, on vivia amb la seva mare.
Alemanya s'aboca a eleccions anticipades per la crisi del govern de coalició liderat per Olaf Scholz. La data que s'apunta és la del 23 de febrer. Berlín, Oriol Serra.
Sí, la data encara l'ha de confirmar el mateix Olaf Scholz, però Alemanya es dona per fet que serà el 23 de febrer. Així ha transcendit arran d'una reunió entre socialdemòcrates i conservadors. El canceller se sotmetrà a una moció de confiança a mitjans de desembre.
I en temps de cultura, la plataforma 3CAT celebra el primer aniversari amb xifres de rècord.
Atenció a les dades. 220 milions de reproduccions i més d'un 1.170.000 usuaris registrats. Per la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, la xifra demostra que l'aposta era necessària.
Estem molt satisfets pel 1.200.000 usuaris que hem assolit, per l'aposta de continguts tant que hem estrenat de forma exclusiva en l'àmbit digital, com la suma de tot el consum que tant des de la ràdio com des de la televisió, de forma ara, també a demanda en l'entorn digital, també s'està generant.
Entre els continguts més reproduïts de l'any destaquen Tor, La Travessa, Joc de Cartes, El Matí de Catalunya Ràdio i Eufòria.
A 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui l'estadi Johan Cruyff torna a acollir partit de la Lliga de Campions.
El Barça s'empolten a partir de 6:45 i el podreu seguir amb la TDG per Catalunya Ràdio des de les 6 de la tarda. Al Catalunya Migdia amb la Ruth Vilà sabrem l'última hora de l'equip i les novetats de la convocatòria. Sentirem també l'última crítica de l'exjugador de l'Espanyol Martin Braithwaite cap als dirigents de l'Espanyol. I el circuit de Catalunya-Barcelona ja ha venut més de 45.000 entrades pel Gran Premi de diumenge de motociclisme. Recordem que és el Gran Premi que tanca el Mundial i que tota la recaptació de la cursa anirà als afectats per la Dana del País Valencià.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara mateix força tranquil·la, sense incidències, però recordeu que per la previsió de pluges intenses, Protecció Civil recomana circular per vies principals, moderar la velocitat i mantenir la distància de seguretat i aturar el vehicle i senyalitzar-ne la posició en cas de falta de visibilitat. El centre de Barcelona ja ha normalitzat la circulació després del pas de la manifestació d'estudiants i el transport públic, el tramvia de Barcelona, alterades les freqüències de pas a les línies T5 i T6 del Trambesòs. Aquesta tarda, el cremallera de Montserrat de Ferrocarrils no circularà entre 3:15 i 6:45 a causa d'un simulacre d'accident.
Tot això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Ja fa dies que estem anunciant que refrescaria i que vindrien pluges. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
La refrescada ja la tenim aquí. Les pluges sí. També arriben aquesta tarda?
Sí, sobretot aquesta tarda no arriben a tot Catalunya. Cal deixar clar que, de moment, ara mateix estan visitant amb una certa intensitat, però locals, alguns punts del Vallès Oriental, Maresme, a l'Observatori situat al Parc Natural de Montnegre Corredor, a Dosrius, porten 5 litres per metre quadrat. Hi ha ara mateix una dèbil nevada a l'extrem nord del Pallars Sobirà i a punts de la Val d'Aran. La previsió ens indica que és el litoral i prelitoral aquesta tarda central, el de la Costa Daurada i el de l'Ebre, sobretot tarda vespre, quan aquestes precipitacions guanyaran més empenta localment amb intensitat. Precaució, per tant, a ponent no ha de ploure, fora de la Val d'Aran i cara nord tampoc, i de cara a demà seria el dia en què la precipitació, sobretot fins al migdia, pot tenir intensitat més forta i més abundant a l'Empordà, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, precaució, quantitats de 50-100 litres, però molts punts de ponent o fins i tot del Pirineu no s'esperen precipitacions. La pertorbació haurà dit adeu-siau del tot dijous.
Molt bé. Per cert, sobre la informació meteorològica, si rebeu al telèfon mòbil un missatge SMS de l'AEMET, l'Agència Espanyola de Meteorologia, que alerta d'un nou avís de perill de pluges torrencials, heu de saber que és fals. Aquest organisme adverteix que no fa servir aquest mètode, els SMS, per avisar de pluges fortes o de tempestes, i recomana no clicar en l'enllaç que apareix al missatge perquè pot servir per robar-nos les dades. Per tant, si rebeu aquest SMS de l'AEMET, sapigueu que és fals. Francesc, gràcies. Bon dia. Ja ha marxat, Francesc, ja.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:08. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, manté les distàncies amb Carlos Mazón, però desvia les culpes de la tragèdia al País Valencià cap al govern espanyol i contra el finançament singular de Catalunya. Feijóo ha acusat la Moncloa de negar l'ajuda al País Valencià perquè hi governa el Partit Popular i ha dit que amb el cost del pacte fiscal català es pagaria tota la reconstrucció dels municipis afectats. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia, sí, Feijóo evita el xoc amb Mazón, però hi manté la distància i tampoc el defensa explícitament. El líder del PP ha concedit avui en Antena 3 la primera entrevista des de la tragèdia i ha dit que caldrà revisar l'actuació de tothom dels dos governs.
Estamos conociendo información con ciertas contradicciones y con ciertas actuaciones por parte de los gobiernos que no se activaron.
Ha esquivat a claríssima zona de dimitir, tampoc ho ha descartat, però ara la seva estratègia passa per culpar de tot plegat Pedro Sánchez i, sobretot, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, pel desbordament del barranc del Pollo.
La gestión de la catástrofe, de la emergencia nacional de Teresa Rivera és lamentable.
I en el capítol de culpes, avui també han rebut els independentistes catalans. Feijóo ha aprofitat el desastre per carregar contra el finançament singular per a Catalunya amb aquests diners, que mai fins ara s'han arribat a quantificar. Ha dit Feijóo que es pagaria tota la reconstrucció del País Valencià.
Si mantenemos el sistema de financiación de comunidades autónomas y no distraemos una parte importante del dinero del Estado en favor de una comunidad autónoma para mantener al presidente del gobierno, con ese dinero podemos reconstruir perfectamente la provincia de Valencia.
Críticas de Feijóo que desde la Moncloa ha replicado al ministro de Transportes, Óscar Puente.
Hace falta mucha mezquindad para pensar que un gobierno no se vuelca con un territorio en función de quién lo gobierna. Sincerament, no me cabe en la cabeza.
Puente, que també ha negat cap responsabilitat del govern espanyol ni de Teresa Rivera en la gestió dels aiguats.
I és que ja veieu que el nom de Teresa Rivera ha aparegut amb força avui a l'actualitat relacionada amb la gestió que n'ha fet d'aquesta dana. I és perquè el Partit Popular ha portat la picabaralla política per la gestió dels aiguats al País Valencià fins al Parlament Europeu. Busca tombar la candidatura de Teresa Rivera a vicepresidenta de la Comissió Europea pel seu paper a València, el dia en què la número 2 de l'executiu de Pedro Sánchez passa l'examen comunitari. També s'hi ha desplaçat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, per encarrilar les ajudes europees per aquesta crisi a València. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Examen avui a Brussel·les a Teresa Rivera, clau pel seu futur com a vicepresidenta de la Comissió Europea a càrrec de Transició Verda i Competència. Al vespre se sotmet a les preguntes dels eurodiputats enmig de la pressió del PP per tombar-la. Els populars espanyols censuren el seu paper en la gestió de la crisi per la dana, durant la qual defensen que ha estat desapareguda. Intenten convèncer els populars europeus perquè la rebutgin. Rivera no és l'única candidata a examen avui. Passen el test 6 futurs vicepresidents, amb el focus també en l'ultraconservador proposat per Meloni. Els grups a l'Eurocambra decidiran en bloc per tots els candidats en una negociació que posarà a prova els equilibris polítics. Precisament, enmig del qüestionament del PP a Rivera per la dana, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha negociat avui a Brussel·les sobre nous fons europeus pels afectats. Presentarà abans de finals d'any una addenda al pla de recuperació per redirigir ajudes dels pròxims pagaments.
Redirigir, recanalizar estos fondos hacia proyectos estratégicos que vayan más allá de la reacción inmediata, que vayan a reconstruir, a modernizar.
Cuerpo no concreta encara quin volum de fons europeus, del pla de recuperació i d'altres tipus, com els de cohesió, aniran per la dana.
I mentrestant, a la zona afectada, al País Valencià, 14 dies després hi continuen les feines de neteja. També es continuen buscant els desapareguts, que segons l'últim balanç són 23, i també la xifra de víctimes mortals, que es manté en 215. El petit comerç encara no ha pogut reobrir els municipis afectats. L'activitat als polígons industrials és molt excepcional. El sector dedicat a la fabricació de mobles, per exemple, està aturat, i el de l'automoció arrenca molt a poc per les greus destrosses. A més, hi falta personal perquè els treballadors tenen moltes dificultats per arribar fins a la feina. Anem a la localitat valenciana de Massanassa, on hi tenim els enviats especials Pep Casanovas i Miquel Jarque. Bon dia.
Hola, bon dia. Aquí, als polígons de la Vall del Silla, hi ha una successió de naus, la majoria tancades, totes enfangades, sense clavegaram, com a tota la zona. El problema és l'accés, el pas soterrat de vehicles sota la via del tren al polígon de Massanassa. Encara està inundat avui, però s'ha obert una rotonda. Els comerciants i repartidors hi accedien per primera vegada en dues setmanes.
El primer dia que nos han dado permiso para entrar por aquí, desde que pasó. Y pues, aquí queda mucha, mucha faena, ¿eh? Todo dantesco.
Sense personal, perquè aquí no poden arribar els treballadors, els empresaris netegen les naus i es replantegen la seva activitat. La majoria volen acollir-se a expedients de regulació temporals.
Pues los pequeños, el de aquí ha dicho que si en 15 días no puede retomar porque hacen cervezas, pero las cervezas de aquí el agua está contaminada, pues hará un ERTE. El del taller que tiene 5 o 6 trabajadores igual, dice, si en una semana no me recupero voy al ERTE. Al de frente, que son neumáticos, creo que no han abierto. Y todo lo que hay aquí que es de mobiliario, pues todo se ha hecho a perder.
Tot això passa mentre tothom té un ull davant al cel, perquè a partir d'aquest vespre hi ha previstes pluges que podrien ser torrencials. S'ha activat la vista taronja.
I les feines de neteja als pobles del País Valencià afectats per la dana han fet disparar les vendes de botes d'aigua, de guants i de mascaretes. De fet, algunes botigues s'han quedat sense calçat. Pilar García.
Els establiments físics de cadenes com Decathlon o Leroy Merlin pràcticament no es troben botes. Sí que n'hi ha encara per internet, però, és clar, triguen uns dies a arribar. I el petit comerç del País Valencià ha hagut de fer més comandes.
Botes d'aigua, ara mateix no hi ha. I el fabricant que me les fabrique no me va poder dir fecha d'entrega. M'ha dit que estan triplicant turnos de 8 hores.
Plas d'entrega de 3-4 dies, lo que passa és la gent el vol pa allà.
Fins i tot distribuïdors d'articles de protecció per indústries i empreses de la construcció estan venent també a particulars que els hi demanen. És el cas de l'empresa Unilaboral, de Palol d'Unyà, al Gironès, com explica Xavier Olgoso.
Fa un moment ens ha trucat un client que cap de setmana volíem baixar amb una colla d'amics. Ens ha preguntat a veure si tenien botes, si tenien monos per productes químics, mascaretes FFP2 i guants de la neteja, inclús alguna associació ens estan preguntant si disposem de botes d'aigua per enviar o per anar a ajudar a València.
i els articles més bàsics s'han esgotat.
La gent ja s'emporta el que hi ha. Ara mateix acabo d'entrar a la pàgina del proveïdor. Em distribueixen des d'Espanya i de Polònia i he vist que a Espanya ja no en tenien de la bàsica. I a Polònia també estaven bastant baixos d'estoc.
I ara, un cop apartats els cotxes i bona part del fang que s'acumula a les portes de les cases, s'estan disparant també les vendes de productes de neteja.
Tot això al País Valencià. Mentrestant, a Catalunya, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per pluja intensa al litoral i al prelitoral de Barcelona i de Tarragona des d'aquest migdia i fins demà. La previsió és que puguin descarregar amb intensitat, però lluny de la virulència de València. I el govern demana, per ara, prudència sense decretar encara restriccions. Palau de la Generalitat. Núria Oriol, bon dia.
En una nova reunió de seguiment de la Dana aquest matí, el govern ha constatat que els mapes apunten pluges de fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en totes aquestes zones, però l'extrem sud del país seria on es podria superar aquesta xifra amb més força. Per això s'ha decidit activar l'alerta. Núria Parlon, consellera d'Interior.
4 comarques tenen un avís per demà de 4 de 6 quan a intensitat de pluges, al Montsià, al Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Priorat, Terra Alta i Tarragonès, i quan a acumulació de pluges, que és 3 de 6, per tant, en aquest cas es trobarien Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp.
L'executiu per ara no ha activat restriccions, però crida a la prudència a l'hora de moure's mentre duri l'alerta. Aquesta tarda hi ha una altra reunió del Comitè de Crisi de Seguiment de la Dana aquí a Palau.
Per cert, Núria, que avui el govern ha xifrat el nombre de càmpings que poden veure afectada la seva activitat per estar situats en zones inundables. Serien un 4%?
Sí, en total són 16 que tenen més d'un 50% de la seva extensió en perill per inundacions i estan situats majoritàriament al Pirineu i l'Alt Pirineu. Un cop actualitzat del tot el mapa amb les zones en risc i delimitades les seves activitats, el govern actuarà amb contundència. La portaveu Sílvia Paner, que ha volgut insistir que s'accelera la cartografia confiant a tenir-la a punt abans d'acabar l'any i que les solucions seran individualitzades i quirúrgiques, però n'ha apuntat algunes.
No podem en aquests moments posar una sola eina com la de l'expropiació sobre la taula. Hi haurà potser algunes d'aquestes instal·lacions on aquesta afectació sigui menor i pot haver-hi compensacions, pot haver-hi trasllat a zones que no tinguin aquesta característica de flux preferent.
Aquest matí la Federació del Càmping s'ha reunit amb el conseller Samper i els propers dies ho farà amb el mateix president Illa, tot i que per ara no s'ha concretat el dia.
I ara que parlem del govern, Oriol Junqueras ha descartat del tot que Esquerra Republicana entri al govern de Salvador Illa aquesta legislatura si ell torna a presidir el partit després del congrés del 30 de novembre. Junqueras ha presentat avui el programa amb el qual vol tornar a agafar les regnes d'Esquerra, acompanyat de la seva número 2 i aspirant a la secretaria general del partit, Elisenda Alemany. Marta Corbalán.
En cas que guanyi, Junqueras ha assegurat que vol convertir Esquerra en un partit amb vocació de majories que recuperi la centralitat política i en la millor alternativa al PSC. El dirigent republicà ha promès que no entraran al govern de Salvador Illa i que deixaran de donar-li suport si no compleix els acords d'investidura.
Queda descartada qualsevol possibilitat de formar part del govern de la Generalitat de Catalunya en aquesta legislatura. Sí, queda descartada aquesta possibilitat, del tot. En nosaltres què trobaran? Exigència perquè compleixin. I si no compleixen, doncs és evident que no tindran el nostre suport i que nosaltres utilitzarem totes les eines que tinguem al nostre abast perquè quedi ben clar que si no compleixen és impossible que tinguin el nostre suport en cap àmbit.
La candidatura encapçalada per Oriol Junqueras també defensa crear el que anomenen una comissió de la veritat per aclarir en 3 mesos el cas dels cartells difamatoris contra els germans Maragall i l'existència d'estructures paral·leles dins del partit.
Passant 3 minuts d'un 2:15 de la tarda, tornem als efectes del canvi climàtic. El president de l'Azerbaijan defensa l'ús de combustibles fòssils a la inauguració oficial de la Cimera del Clima de Bakú, on s'hauria de concretar com se'n redueix el consum i la producció, com a mínim un 30% abans de l'any 2030. A la mateixa cerimònia d'inauguració, Antonio Guterres ha qualificat el moment actual de classe magistral de destrucció climàtica i ha demanat al G20 que lideri el procés per mobilitzar els diners que calen per frenar-ho, Montse Poblet.
Sí, des que es va saber que Bakú seria la seu de la COP29, han plogut les crítiques per les violacions de drets humans que hi ha a l'Azerbaijan, però sobretot pel fet que es faci la cimera en un país productor de gas i de petroli. Ilham Aliyev, el president del país, no ha perdut l'oportunitat de respondre.
It's a gift of the gods.
És un regal dels déus. Tots els recursos naturals ho són i els països no ens hem de sentir culpables per tenir-los, ni tampoc per posar-los a disposició dels mercats, perquè el mercat els necessita, la gent els necessita. Aquest és el meu missatge com a president de la COP29. És clar que hem d'adoptar una postura ferma cap a la transició verda i reduir-ne l'ús, però alhora hem de ser realistes.
Realístic.
Just després, el secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, pressionava els països desenvolupats per mobilitzar, com a mínim, 360.000 milions de dòlars cada any a partir del 2025, 150.000 més dels que hi ha compromesos fins ara. L'ambició de Guterres, que també ha instat els governs a actualitzar a l'alça els seus plans de reducció d'emissions, contrasta amb l'escepticisme creixent al voltant de la cimera, sobre la qual no només plana el retorn de Donald Trump a la presidència dels Estats Units, sinó també l'absència de la presidenta de la Comissió Europea, del president rus i també el de la Xina.
Passen 20 minuts de les dues, una pausa i de seguida més informació internacional, començant per Alemanya.
Catalunya migdia.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat, Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
La Bienal de Quartets de Barcelona segueix reivindicant la importància del quartet de corda en la seva tercera edició.
Del 20 al 24 de novembre a l'Auditori, formacions nacionals i internacionals interpretaran repertori canònic de Haydn, Beethoven i Brahms i obres de nova creació.
Entrades a auditori.cat.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersa i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 17 de novembre. El periòdico. Entendre-hi més.
Celí, què et passa? Jo era el Bataclan.
La meva vida es va aturar-la.
Amb motiu del 9è aniversari de l'atemptat a la sala Bataclan de París, un any, una nit. Estrena dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Ja hi ha data per les eleccions anticipades a Alemanya, forçades per la crisi del govern d'Olaf Scholz. Seran el pròxim 23 de febrer. Abans, d'aquí un mes, el canceller socialdemòcrata se sotmetrà a un vot de confiança que tothom té clar que perdrà. La sortida dels liberals de la coalició de govern està donant molta munició a l'oposició alemanya. Berlín, Oriol Serra.
Bon dia. Tot i que el canceller alemany Olaf Scholz encara no ho ha confirmat oficialment, la data de les eleccions anticipades a Alemanya ja s'ha filtrat a la premsa. Seria el 23 de febrer. Prèviament, amb tota probabilitat, el 16 de desembre, Scholz se sotmetrà a una moció de confiança al Bundestag. Així ho han acordat els grups parlamentaris del Partit Socialdemòcrata de Scholz i de la Unió Cristiano-Demòcrata de Friedrich Merz, el líder de l'oposició. Merz, en un discurs davant de la Federació Alemanya d'Hoteleria, ha advertit de la urgència per canviar el govern alemany.
El món espera una república federal d'Alemanya amb capacitat d'actuar. Vaig una mica més enllà. D'aquesta potència central adormida, que és la República Federal d'Alemanya, n'ha de sorgir una d'activa, de manera que a nivell nacional, europeu i internacional puguem fer els deures.
Friedrich Merz, que ja es troba en mode de campanya electoral, ha afirmat que la coalició liderada per Scholz ha governat en contra de la voluntat de la majoria del poble alemany.
I als Estats Units, el futur nou govern de Donald Trump agafa cada cop una deriva més dura. Si ahir us explicàvem el primer nomenament d'un autèntic falcó republicà de la política migratòria, els noms que es perfilen avui en carteres claus en política exterior o de seguretat també tenen un perfil beligerant. Són el senador de Florida, Marco Rubio, i l'exboina verda, Mike Waltz. Washington, Francesc Garriga.
Trump s'està envoltant de fidels, persones que li han donat suport incondicional als últims anys i en la majoria de casos de l'ala més dura. El càrrec més rellevant, el de secretari d'Estat, serà per Marco Rubio, senador per Florida, és fill d'immigrants cubans, molt dur amb els règims de Cuba i Venezuela i també amb la Xina. Rubio es va enfrontar a Trump a les primàries del 2016. Es van arribar a insultar. El senador va qualificar el futur president d'estafador i d'haver segrestat el partit. Trump va assegurar llavors que no contractaria Rubio ni per l'empresa més petita. Ara li dona el càrrec més important, la diplomàcia. També apunta a entrar al govern la governadora de Dakota del Sud, Kristi Noem. Serà la nova responsable d'Interior. Es va fer famosa fa uns mesos per haver tret pit en un llibre de matar un gos familiar perquè no feia cas. Com a assessor de seguretat, el futur president comptarà amb Mike Waltz, congressista per Florida i exmembre de l'exèrcit. També molt dur amb la Xina, ha votat en contra de diverses lleis per finançar la guerra d'Ucraïna, tot advertint que s'ha de revaluar el seu cost.
Tornem a casa nostra amb un parell d'històries de Crònica Negra. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home de 32 anys i el seu fill de 15 en un domicili d'Arenys de Mar, al Maresme. La investigació està sota secret de sumari, però es podria tractar d'un cas de violència vicària. Arenys de Mar, Marta Vallès.
Fins ara el que està confirmat és que ahir el menor va venir aquí a la casa on vivia el seu pare. La parella estava separada de feia uns mesos i el fill vivia amb la mare al poble del costat, a Caldes d'Estrac. La mare va ser qui va alertar a la policia. El domicili on s'han trobat els cossos és una casa gran de la colònia Andersen d'Arenys de Mar, dividida en 5 habitatges. És en una de les plantes baixes on, després d'un petit incendi, es van trobar els cadàvers amb signes de violència. En Jordi viu a la porta del costat.
Va trucar la policia a la porta, que l'havia trucat la mare o no sé què.
Sense paraula que sigui, vivien a part, i era un nano tan simpàtic. Últimament pujava bastant. Millor, també és el seu pare.
La mare
estava aquí fora. El drama és gros.
Els Mossos investiguen les dues morts. El jutjat d'Arenys ha decretat el secret de sumari. Una de les possibilitats és que es tracti d'un cas de violència vicària, un extrem que de moment no està confirmat. Tampoc no es descarten altres hipòtesis.
I presó provisional sense fiança per la dona andorrana acusada d'haver mort la seva filla aquest cap de setmana a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell. El jutge ho ha decidit després d'interrogar l'acusada aquest mateix matí. La Seu d'Urgell, Eloi Barrera.
S'hi ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per la dona de 46 anys. Just després de prendre aquesta decisió, aquest migdia, el magistrat ha dirigit una comitiva judicial cap al lloc dels fets, al municipi de Coll de Nargó, on van detenir l'acusada i on va aparèixer el cadàver de la seva filla, una nena de 6 anys, dissabte passat. El jutge, doncs, manté oberta la instrucció, però no diu si és per homicidi o assassinat. Matisa que això s'haurà de concretar a mesura que avanci la investigació.
D'aquí a 3 minuts seran 2:15. L'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell espera una decisió clau en les pròximes hores. La Comissió dels Mercats i la Competència ha de resoldre si li dona llum verda ja, ara, o si, com preveuen els experts, opta per una anàlisi més profunda que s'allargaria fins a la primavera. El BBVA sempre ho ha considerat innecessari, al contrari que el Banc Sabadell, Jordi Canal.
La complexitat de l'operació, el fet que es tracti d'un OPA hostil i que pugui suposar problemes de concentració i falta de competència, provocaria que la comissió volgués continuar aquest estudi uns mesos abans de prendre una decisió definitiva. És el que es coneix com a fase 2, on, a banda d'escoltar el BBVA i el Sabadell, hi ha la possibilitat que presentin al·legacions altres implicats, com bancs competidors, associacions de consumidors o d'empresaris, que en aquest cas s'hi han pronunciat en contra. Amb tot això, competència hauria de prendre la decisió final de si autoritza o no l'OPA o si l'accepta amb condicions. No és, però, l'única autorització que cal. L'ha de rebre també de la Comissió del Mercat de Valors i, a més, s'haurà de pronunciar el govern espanyol, que sempre s'ha mostrat contrari a una possible fusió de les dues entitats. Fa 6 mesos que el BBVA va llançar l'OPA.
El Congrés dels Diputats debat en aquests moments la proposta per tal que els delictes d'abusos sexuals a menors no prescriguin. Es tracta d'una iniciativa que impulsa el Parlament de Catalunya a petició de víctimes de pederàstia per part de l'Església a Catalunya. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia. Víctimes que, com Miquel Hurtado, no van denunciar els abusos que van patir quan eren xiquets per temor o vergonya, i ara la justícia ja no us permet fer-ho.
I això no només és una vulneració dels nostres drets civils, sinó que també té com a conseqüència que no hi ha condemna, i llavors el pederasta no entra en el registre de delinqüents sexuals. Això és un perill per a les properes generacions, perquè vol dir que pederastes estan en contacte directe i permanent amb nens.
Hurtado assegura que la proposta per reformar el Codi Penal perquè a partir d'ara els delictes sexuals contra menors no caduquen és plenament constitucional i pren d'exemple lleis de països nòrdics. Una iniciativa que naix de la Comissió del Parlament que investigava els abusos de l'Església, com apunten les diputades Susana Segovia dels Comuns, Raquel Sanz d'Esquerra i Judit Alcalà del PSC.
Aquesta iniciativa ve de les víctimes i que van ser elles mateixes els que ens van dir que un primer acte de reparació a nivell polític és justament escoltar-les.
I avui el que farem aquí al Congreso és demanar a la cambra que tingui aquest punt de sensibilitat, aquest punt d'empatia amb les víctimes, que escolti.
Per nosaltres és molt important que hàgim arribat aquí amb aquesta llei aquí al Congrés. Esperem que hi hagi el màxim consens possible per tirar endavant.
La proposta s'està debatent ara i té assegurats els vots de la majoria de la investidura per començar el seu camí legislatiu. El PP ha confirmat que no hi votarà en contra.
En punt, 2:45 de la tarda, continua a aquesta hora el judici contra l'exdirector de Catalunya Ràdio, el periodista Saúl Gordillo, acusat de fer tocaments a una treballadora del digital principal que ell dirigia fa 2 anys quan van passar els fets. Els psicòlegs afirmen que la víctima no s'inventa els fets i que va viure un trastorn traumàtic. Gordillo s'enfronta a una petició de pena de fins a 4 anys de presó. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. Doncs ara mateix la sala està veient les imatges de les càmeres de videovigilància de la sala Apolo, on haurien passat els fets. La defensa de Gordillo diu que l'exoneren, mentre que la policia assegura que són compatibles amb l'agressió. La víctima, que ha declarat darrere d'una mampara, ha dit que el periodista la va magrejar posant-li la mà per sota del xor i per sobre de la mitja. 6 testimonis han assegurat que la van veure plorar i en estat de xoc, però ningú no va veure l'agressió. Els psicòlegs han dit de manera molt contundent que la noia ni exagera ni s'està inventant res i que és coherent el seu relat. D'aquí uns minuts, quan acabi el visionat d'aquestes imatges, podrem sentir el que diu Gordillo, que declararà l'últim.
I una cosa més abans de la publicitat. L'últim maqui català que queda viu, Joan Busquets, vol denunciar l'estat espanyol perquè el reconegui com a víctima del franquisme. Demana que s'anuli la seva sentència condemnatòria i reclama una indemnització d'1 milió d'euros, Raúl Flores.
Busquets té 96 anys i a la dècada dels 40 va formar part de grups de guerrillers antifranquistes liderats per Marcelí Massana o Ramon Vila, conegut com a Cara Cremada. Va ser condemnat a mort, però finalment va passar 20 anys a la presó i en va sortir l'any 69. Ho explicava al Matí de Catalunya Ràdio.
Es passava molta fam, que era la part més alta del penal, on havien presos tuberculosos que morien una quantitat de la gana que es passava. Jo allí vaig estar treballant els primers anys, treballar 7 hores cada dia.
Ara Busquets demana a l'Estat que anul·li la seva sentència, com ha fet, per exemple, amb Salvador Puig Antic, i també una indemnització d'1 milió d'euros, tot i que la Llei de Memòria Democràtica no preveu compensacions econòmiques per les víctimes del franquisme. L'exguerriller critica que l'Estat encara no hagi mogut fitxa.
És una democràcia, però arreglada a la manera que els va bé als vencedors. És una democràcia sense ser una democràcia completament.
Busquets avisa que presentarà una querella si l'Estat no accedeix a la seva petició.
Passen gairebé 3 minuts a 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+. Amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio. I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fort.
Balanç molt positiu del primer any de funcionament de la plataforma 3Cat. Ha aconseguit més d'un 1.170.000 usuaris registrats i prop de 220 milions de reproduccions totals, Valèria Obereda.
Són dades que valora la presidenta de 3Cat, Rosa Romà.
Estem molt satisfets pel 1.200.000 usuaris que hem assolit, per l'aposta de continguts tant que hem estrenat de forma exclusiva en l'àmbit digital, com la suma de tot el consum que tant des de la ràdio com des de la televisió, de forma ara, també a demanda.
En un any supera les 340.000 hores de contingut audiovisual en català. Una aposta necessària, ha dit Romà.
La seva presència és molt escassa en totes les plataformes i, per tant, l'aposta de 3Cat, que és en exclusiva en llengua catalana a l'entorn digital, doncs és una aposta molt important pel país i molt rellevant l'èxit que ha tingut, perquè vol dir que era necessari.
Tor, La Travessa, Joc de Cartes, El Matí de Catalunya Ràdio o Eufòria són alguns dels continguts més reproduïts.
Eufòria, que parla de música, precisament de música parlem.
Per tu, no sóc un dels teus amants.
Lluís Llach, Oques Grasses, Sopa de Cabra, Borja Penalba, Els Catarres que sentim, Figaflaues o Julieta, entre d'altres, actuaran en el concert solidari que es farà el 22 de novembre a Barcelona en suport al País Valencià. Tots els beneficis del concert aniran destinats a revertir els efectes de la dana en els eixos social, cultural i educatiu, Montse Pujol.
Organitzat per Òmnium i l'ANC, el concert que porta per lema Catalunya amb el País Valencià es farà a l'Avinguda Maria Cristina a partir de les 8 del vespre. Ho han anunciat avui en un acte les columnes de Puig i Cadafalch, el president d'Òmnium, Xavier Antic, el president de l'ANC, Lluís Llach, i la directora de Canet Rock, Gemma Recoder, que ha dit que en els pròxims dies s'aniran anunciant més grups que hi participaran. Les entrades ja les podeu trobar al web concertdepaís.cat.
Si teniu una edat, ja us sona aquesta música. Avui surt al mercat Tetris Forever, una recopilació de versions antigues del Tetris que incorpora una nova versió del mític joc d'encaixar les peces que baixen per la pantalla. El producte per ordinador i per consola vol celebrar els 40 anys d'un dels videojocs més populars i addictius del món, Montse Mas.
Sí, el recopilatori és obra de l'empresa nord-americana Digital Eclipse, especialitzada a rellançar videojocs antics en plataformes actuals. Amb el Tetris s'ha fet un autèntic treball de preservació històrica, segons l'expert en videojocs Albert Garcia, col·laborador del programa Generació Digital d'ICAT.
El que fa és recopilar-te doncs, unes quantes versions del joc originals, recreades amb molta cura, és a dir, que el joc es jugui més o menys com es jugava en les màquines originals, i és una mena de documentari interactiu d'un videojoc clàssic, i en aquest cas el Tetris, i de veritat que és una idea boníssima.
El producte permet jugar amb la primera versió del Tetris creada per l'enginyer rus Alexei Pajitnov al Moscou del 1984, i inclou un documental sobre les dificultats d'exportar el joc des de l'aleshores Unió Soviètica.
A punt que es compleixin 10 anys de la publicació del best-seller La noia del tren, la seva autora, Paula Hawkins, presenta un nou thriller. Es titula L'hora blava i és una reflexió sobre el món de l'art, l'ambició i les dinàmiques de poder. Hawkins és a Barcelona per presentar aquest llibre. Barcelona, Montse Camps.
A L'hora blava, Hawkins ens parla novament de la part més fosca de les persones a través de la història d'un artista que va viure a una illa escocesa remota i que arrossega la desaparició del marit anys enrere. Hawkins considera que la novel·la negra té tant èxit perquè agrada el misteri i alhora posa el focus en temes socials, com fa aquí en qüestions com el masclisme en el món de l'art.
This is not a particular... No és aquesta una novel·la política en absolut, però sí que pensava i volia plasmar una mica com s'ha tingut, no, en compte sempre les artistes dones, com se les ha tractat i com això afortunadament doncs, ha anat canviant. Però clar, estem parlant de la dècada dels 90, que és on ambiento la novel·la, i es parla més de l'aspecte personal d'ella i del seu comportament i no tant de l'art i de la peça en si. No?
Amb més de 29 milions d'exemplars venuts a més de 50 països, Paula Hawkins és una de les autores de novel·la negra més llegides del món i admet que, passats els anys, encara li interessa molt la resposta dels lectors i una bona crítica literària.
Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexes.
Francesc Orella, Marc Martínez o Manel Barceló són alguns dels actors que participaran en el Càsting Lear d'Andrea Jiménez al Lliure, una peça que reflexiona sobre la paternitat i el perdó. Barcelona, Marta Vives.
Un experiment, un procés de creació, un joc, un càsting al Rei Lear. Aquesta producció del Teatro de l'Abadia, que ja es va veure a Madrid amb molt d'èxit, és una proposta de la directora teatral Andrea Jiménez.
És un espectacle originat en un desig desesperat de trobada. De trobada amb la meva història, de trobada amb el meu pare, que és una trobada molt difícil, de trobada amb els pares del teatre, començant per William Shakespeare.
I cada dia un actor diferent pujarà sobre l'escenari sense cap guió, ni text, ni havent assajat, com explica la mateixa Andrea.
I hi ha una gran part de l'espectacle en la que l'actor recibe el texto por un pinganillo.
Pels actors és tot un repte. Sentim Jordi Martínez i Francesc Orella.
La pesadilla de l'actor és sortir amb un escenari on hi ha gent i tu no tens ni idea del que has de fer.
Aquest joc i aquest risc i aquest estar a la corda fluixa en públic és una de les coses que més m'atrau.
Càsting Lear es podrà veure fins l'1 de desembre a l'Espai Lliure del Teatre de Montjuïc.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Centrats en el partit de la Lliga de Campions que el Barça té aquesta tarda.
Un partit que juga el Johan Cruyff i que el podreu seguir des de les 6 de Catalunya Ràdio amb la TDG.
EAE Business School patrocina aquest espai.
El Johan Cruyff torna a rebre un partit de Champions aquesta temporada després de la golejada per 9-0 que es va viure l'últim partit del Barça amb el Hammarby suec. I avui les blaugranes reben les cueres del grup. I, per tant, en principi, s'hauria d'esperar que fos un partit molt assequible per al Barça, Ruth Vila.
Doncs així és, Laia, el Sant Polten austríac és, en principi, l'equip més fluix d'aquest grup. I per això, i perquè el Barça arriba a més d'aquest partit, entre els dos enfrontaments més exigents de la Lliga, el del cap de setmana passat contra l'Atlètic de Madrid i el de dissabte que ve contra el Madrid, s'espera que d'inici avui Pere Romeu doni descans a les futbolistes amb més minuts. Veurem si les rotacions del Barça arriben també a la porteria, on Cata Coll ha jugat fins ara els dos partits de Champions que ha disputat l'equip blaugrana. Cata reconeix que cada dia es troba millor després de començar la temporada molt tocada anímicament per com van anar els Jocs Olímpics a l'estiu de la selecció espanyola. La portera del Barça assegurava entre llàgrimes, tornant de París, que ella tenia la culpa que l'equip espanyol s'hagués quedat sense cap medalla, principalment per un parell d'errades personals en les semifinals i el partit pel bronze. Ara Cata reconeix que recupera les bones sensacions amb el Barça i que com l'equip se sent cada dia millor.
Com aquí crec que hem anat de menys a més. Crec que s'ha vist de principi de temporada fins ara el partit de l'altre dia contra l'Atlètic de Madrid que vàrem estar bé com a equip, jugant fluid, i jo crec que bueno, és el que volen cercar, no? I com un partit com a demà, pues, que al final és Champions, que tothom vol guanyar també el Barça, pues, serà complicat i, com dic, cercant sempre la milloria de l'equip, que és això el que volem, per després arribar als objectius.
Veurem, Laia, la resposta avui del públic, perquè, com deies, el partit és en horari de tarda. Aquest Barça-Sant Polten comença a 6:45 i el podreu seguir a la TDG per Catalunya Ràdio a partir de les 6.
I el futbol masculí comença l'aturada per seleccions i aquesta serà una de les aturades que el Barça viurà més tranquil perquè perd pocs jugadors, sobretot si ho comparem amb les últimes aturades en què ha arribat a perdre entre 12, 13 i fins a 14 internacionals. Ara només en marxen 6, Pau Mora.
3 amb la selecció espanyola, Marc Casado, que s'estrena, Olmo i Pedri, jugaran dos partits, una a Dinamarca i l'altra contra Suïssa a Tenerife. Rafinha és qui farà el viatge més llarg. Ha marxat amb el Brasil i s'enfrontarà a Venezuela i Uruguai en aquesta aturada de seleccions. De Jong, tot i el cop a la cama, marxa a Holanda. Koeman ha volgut comptar amb ell.
Frenkie està lluny del seu millor nivell. Vaig ser molt crític amb el Barça per la seva lesió i el temps m'ha donat la raó. Em va escriure ahir per la nit. És només un cop a la cama, lluny del turmell. No sé si estarà per entrenar dimarts, però en principi podrà jugar dissabte.
Això deia el seleccionador neerlandès. Per acabar, Pablo Torre estarà amb la sub-21 per jugar dos partits de classificació a l'Eurocopa.
I el Girona arriba a aquesta aturada en la zona mitja de la classificació i amb alguns reconeixements, aquells que sempre agraden rebre. Ahir a la nit, Michel i Dobbik van rebre uns premis que els qualifiquen Eduard Solà com els millors de la temporada passada.
Mitchell, el millor entrenador i tòpic traspassat aquest estiu a la Roma, màxim golejador. Dos premis que, en el cas del davanter ucranès, el diari Marca li va haver de portar a Itàlia. Dobbik va acabar entenent qui era i què significava ser Pichichi.
I think nobody believe I can do this.
Crec que ningú podria imaginar-se el que vaig fer, però recordo que després dels 5 primers partits, Estuani, el nostre capità, em va començar a dir Pichichi.
And I asked him who is Pichichi was.
I jo li vaig preguntar qui era Pichichi i m'ho va explicar. Després, en tots els partits, venia i em deia: ets Pichichi, no ho oblidis.
You are Pichichi, remember this.
Això em va donar molta confiança.
A lot of confidence.
Mitchell va rebre allí dos premis a Madrid, el de millor entrenador a la gala del diari Marca i un altre del comitè d'entrenadors. En declaracions a TV3, l'entrenador del Girona va dir que després de les dificultats que han tingut en forma de lesions les últimes setmanes, és molt bo arribar a l'aturada després d'una victòria i insisteix que en el partit del retorn a la competició recuperaran diversos jugadors.
Ara dos setmanes per fer una mica de recuperació, que ho necessitem molt. I després penso que tindrem més jugadors. 5-6 m'han dit que és possible que estem per el dia de l'Espanyol i és una molt bona notícia. I guanyar, després de guanyar, tenir un parón, una aturada, és bo per nosaltres i espero, bueno, tornar de la millor manera.
I Ángel Miovski i Brian Hill són els jugadors que marxen amb les seves respectives seleccions.
I l'Espanyol arriba a l'aturada de seleccions amb la intranquil·litat de veure's en la zona de descens de la Lliga i, sobretot, es veuen en aquesta posició després de no haver pogut jugar aquest cap de setmana. Pau Ros.
El partit contra el València es va ajornar per la Dana i això fa que els blanquiblaus estiguin 3 setmanes sense competir. Una pèrdua de rodatge que no ajuda tenint en compte les urgències. L'Espanyol ja és a la zona de descens i només ha sumat 10 punts en 12 partits. El defensa perico Álvaro Tejero valora així la situació.
Es cierto que llevamos 10 puntos, creo que mereceríamos alguno más, pero tampoco debemos volvernos locos, hay que mantenerse con los pies en el suelo, tranquilos, dentro de la dificultad que lleva todo y bueno, vamos a pensar en ahora pues en el parón.
Així doncs, molts dies sense competir, el mateix jugador apunta que la clau és guanyar partits fora de casa com el del Girona. I és que els pericos són el pitjor visitant de la Lliga. No tot és dolent per l'Espanyol, però que durant aquesta aturada podria recuperar fins a 4 jugadors per Montilivi. Pol Lozano, Grajera, Calero, però sobretot Edu Expósito, després d'un llarg calvari, podrien tornar de les respectives lesions.
I relacionat amb l'Espanyol, Martin Braithwaite ha tornat a criticar els dirigents del club blanquiblau després de la seva marxa, Udal Serra.
El danès, que la temporada passada va ser fonamental en l'ascens a primera amb els seus 22 gols, va decidir no complir l'any que encara li quedava i executar la clàusula de sortida que tenia, veient el poc interès que, segons ell, van tenir els dirigents de l'Espanyol perquè no marxés. Ahir, en la gala dels Premis Marca, on va recollir el trofeu de màxim golejador de segona, ho va voler recordar.
Era así, y desde el último partido hasta mi salida no he tenido ni un llamada ni he hablado con el club. Entonces, para mí significaba que no querían contar conmigo. Era así, es fútbol, yo entiendo completamente, pero no tenía ni un llamada, era así, no tengo algo negativo a decir.
Braithwaite, que aquesta temporada juga al Grêmio del Brasil, va dir que segueix amb nostàlgia els partits dels blanquiblaus des de la distància i que, tot i que se sabia que l'any del retorn a primera seria difícil, no veu malament l'equip i està convençut que mantindran la categoria.
Fem una pausa ara i quan tornem...
La imagen de Sprint, con la 47, haciendo su debut en la primera divisió...
Us explicarem aquesta imatge, aquest debut, que és bastant curiós, a la primera divisió argentina.
Catalunya migdia.
La Franz Schubert Filharmonia presenta la directora francesa Laurence Quilby el 17 de novembre al Palau de la Música Catalana per interpretar l'elegant Requiem de Fauré amb les meravelloses veus de Núria Rial, José Antonio López i el cor de cambra del Palau.
Entrades a la venda a franzschubertfil.com. Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Aquest any a Hyundai tripliquem la nostra Black Week. 3 anys d'assegurança i 3 de manteniment gratis en la nostra gamma Eco. Durant 3 anys ens pots tornar al teu Hyundai. Mou-te amb total llibertat amb la Black Week de Hyundai. Finançament amb Banco CTLM SA1 fins al 30 de novembre del 2024. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Descobreix la ciència a Catalunya. Del 8 al 17 de novembre, viu la Setmana de la Ciència.
Trobaràs un munt d'activitats gratuïtes al web setmanaciència.cat. Participa-hi.
Organitzada per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Patrocinada per BBVA i Amgen.
Històries del 30 minuts, un llibre per retrobar-nos amb els protagonistes d'alguns dels reportatges més emblemàtics dels 40 anys del programa. Com els ha anat la vida? Què els va suposar participar en el programa? Ho descobriràs al llibre Històries del 30 minuts, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Diumenge es disputa el Gran Premi que tanca la temporada de motociclisme. És el que s'havia de fer al circuit valencià Ricardo Tormo de Xest i que la Dana ha obligat a reubicar. Es disputarà el circuit de Barcelona-Catalunya i, a més, Marcos García s'ha convertit en el Gran Premi més solidari de tots.
45.000 entrades van odejar per aquest Gran Premi solidari de Barcelona sobre un aforament màxim de 50.000. El que hem pogut veure aquest matí és que el circuit està fent una adequació express en només 10 dies per acollir aquest Gran Premi d'aquest cap de setmana. Hem pogut parlar amb Josep Lluís Santamaria, director general de Circuits de Catalunya, que posa en valor justament la seva capacitat de reacció.
És múscul, sí. Ho podem fer, ho farem i sortirà bé. Sempre hi ha coses a ajustar. Però la veritat que la capacitat de reacció que tenim és supergran, és la millor.
Per entendre aquest Gran Premi solidari, el circuit no obté cap rèdit econòmic del cap de setmana, cap benefici econòmic pel circuit de Catalunya-Montmeló. De fet, el traçat català posa la instal·lació, posa el seu equip, posa els coneixements, però tota la gestió comercial és tota d'Adorna.
El circuit aquí sí que no trauran cap benefici, sinó que el que porta és l'expertís i l'experiència d'organitzar un Gran Premi amb un temps superlimitat, amb un equip supercompetent, que és el que tenim aquí en el circuit.
Tots els pilots i tots els equips s'estan posant les piles per ajudar els afectats per la Dana. Dissabte es farà una subhasta solidària. Ens diuen que serà presencial i també en línia i que la d'en línia durarà uns dies. Amb objectes molt llaminers apunteu als seguidors de motor perquè, per exemple, ens diuen que hi haurà una moto de Maverick Viñales en subhasta. Sí. Segur que serà un dels regals més buscats. A més, també hi haurà una fila zero per fer aportacions. És a dir, si no podeu anar a aquest Gran Premi i us ve de gust aportar, podeu comprar en aquesta fila zero. Totes les aportacions les canalitzarà Creu Roja. Els beneficis d'aquest Gran Premi aniran als afectats per la Dana.
I entrem en territori bàsquet, en territori Ernest Macià. Avui toca competició europea amb el Baxi Manresa, que en la tercera jornada de la Champions FIBA visita la pista del Chemnitz alemany. En l'enfrontament del nou Congost, els manresans ja van apallissar els alemanys. Avui quin partit es preveu, Ernest?
Home, allò no. 46 punts de diferència, difícil. I a més, és que des de llavors el Chemnitz ha guanyat els dos partits de Bundesliga i és co-líder. Un co-líder de la Bundesliga, home, no és una lliga com l'ACB, però és un equip que ve empatat amb l'Alba de Berlín, equip d'Euroliga i Blum. La veritat és que no és poca cosa. Per tant, serà difícil i serà diferent. El que passa que el Manresa, si vol ser primer de grup o almenys optar-hi, ha de guanyar avui. I per tant, doncs, a les 8 i per Esport 3 veurem si els del Baix són capaços de fer-ho.
I demà serà el torn del Barça, l'Euroliga, que visita la pista del Partizan.
Sí, d'aquí una hora s'enlaira cap a Belgrat, l'avió del Barça. Kevin Panther torna al pavelló on els últims anys, diguem-ne, ha sigut l'emblema del Partizan. Un fet que sempre, vulguis que no, que un jugador torni al pavelló a veure la seva antiga afició i que és un ídol, doncs pot alterar la concentració del propi jugador, del propi homenatjat pels exaficionats, però la pregunta és el cas aquest de Kevin Panther? Escoltem.
If you feel pressure for...
Sents alguna pressió?
Qui,
jo o l'equip?
Tu.
A veure, hem de guanyar demà.
I know we have to win.
Hem de guanyar, ho sé. Ara, pressió, jo, individualment? No, en absolut. Hem de guanyar, això segur. Però em sento extremadament lliure. No em preocupo per res.
Doncs curiós aquest document.
Sobrat,
que va sobrat. Que va sobradíssim. Bona interpretació també de Panther del Pau Mora. I aquesta tarda hi ha una nova jornada europea per als dos equips catalans que disputen la Lliga de Campions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Sabadell tenen l'oportunitat de fer un pas de gegant cap a la consecució dels seus objectius. David Ubach.
Sobretot en el cas del Sabadell, que engega la segona volta de la fase de grups, enfrontar-se al seu principal rival per accedir a la segona lligueta. El Savona Itàlia passarà per la piscina de Can Llong amb la moral pels núvols, després d'encadenar dues victòries, inclosa una de ben sorprenent davant del totpoderós Olympiacos, i just després que els vallesans els derrotessin per 10 a 12 en la primera jornada. El jugador del Sabadell, Alberto Barroso, és conscient que se la juguen.
Será un partido bastante complicado, aunque juguemos en casa, ellos vienen con todo, vienen a ganar, y eso nos va a tener que exigir hacer un muy buen partido.
Ara el grup del Sabadell és un mocador. El Savona lidera amb 6 punts. L'Olympiacos i el Sabadell en tenen 5 per 2 del Primorac Cotor. L'Atlètic Barceloneta, mentrestant, pot certificar la classificació matemàtica per la següent ronda si derrota a Budapest al Bases, que té 3 punts, com el Jadran i el Marsella, per 9 dels mariners, que són els líders de grup. Tant el Bases Barceloneta com el Sabadell Savona començaran a 1:15.
I avui a la Lliga Femenina, a la cinquena jornada, es juga el Catalunya-Sabadell a 8:45. I ara us expliquem un cas curiós que sentíem abans de la pausa per publicitat. S'ha donat a l'Argentina amb el debut polèmic d'un streamer amb un equip de la primera divisió. I tot això, Pau, per publicitat i diners.
Sí, el protagonista ha estat l'argentí Ivan Bujajeruk, més conegut com Sprint, que va ser titular en el Deportivo Riestra Vélez. L'streamer, que acumula 28 milions de seguidors entre les seves xarxes socials, no havia jugat a futbol en cap categoria inferior. El seu debut té a veure amb el patrocinador principal del Riestra, la marca de begudes energètiques Speed Unlimited, de la qual Sprint és ambaixador. El jugador de Vélez, Brian Romero, màxim golejador de la Lliga, va criticar durament el debut del creador de contingut.
El mensaje más que nada es para los chicos que están del otro lado. Hoy el televisor les mostró un atajo que no es ese, no entrar en polémica. Hoy fue una falta de respeto hacia el fútbol. Creo que lo que ha pasado hoy es un mensaje erróneo que le damos a la sociedad, a los chicos, a los que lo intentan hasta lo último.
La participació de Sprint va durar un minut. El van canviar només començar el partit, però la polèmica situació ja ha estat suficient perquè el Tribunal d'Ètica de l'AFA obri un expedient al Deportivo Riestra. Sprint segueix en fitxa, però és una incògnita si podrà tornar a saltar al camp.
I la dona en propi de les últimes hores, però per motius ben diferents, és el de Mark Cavendish, l'home que va igualar aquest estiu passant les 35 victòries d'etapa del Tour que tenia el mític Eddy Merckx. Aquest cap de setmana ha posat punt final a la seva carrera professional als 39 anys i és el personatge que ha triat l'Eudald Serra d'aquest cap de setmana.
El ciclista britànic ha anunciat aquest cap de setmana que es retira professionalment i ho ha fet com ens tenia acostumats, guanyant la darrera prova que ha disputat, en aquest cas el Critèrium de Singapur, disputat aquest dissabte. Cavendish, un dels millors sprinters de la història, plega amb un palmarès espectacular. 55 victòries d'etapa entre les tres grans voltes, 35 d'aquestes al Tour de França, amb la qual cosa ha aconseguit igualar el rècord que tenia el belga Eddy Merckx des de la dècada dels 70. 18 temporades com a professional en ciclisme en ruta, des de l'any 2006, i un reguitzell de medalles i rècords també en la modalitat de ciclisme en pista. A la pista, per exemple, va participar en 3 Jocs Olímpics guanyant la medalla de plata a Rio 2016 i acumula també un total de 3 medalles d'or. Ara, als 39 anys, ha decidit posar el punt final a una carrera fulgurant.
I en golf a Salou es tanca l'última ronda de l'escola de qualificació per al DP World Tour, que és la màxima categoria del golf professional europeu. Carles Vila.
154 jugadors lluiten per només 20 places, entre ells jugadors de la talla d'Adrià Arnaus o l'italià Eduardo Molinari, un dels dominadors a les 4 primeres rondes. Joaquim Mora és el director general de golf en Infinitum.
És un torneig amb una gran tensió, sobretot el quart dia, perquè hi ha un tall on passen uns 60 jugadors per finalitzar el dimecres, la fase final. Hi han jugadors de molt de renom, com Eduardo Molinari, com bé dèieu, amb l'Adri Arnaus, i el que sí que ens ha sorprès, a mi especialment, és que aquest torneig consta d'aquests 150 jugadors, 20 a americans. Hi ha sud-africans, hi ha japonesos, hi ha jugadors d'arreu del món.
Les pluges van ser protagonistes els dies previs al començament del torneig, de fet, durant tot el mes. Bora destaca la feina feta perquè els dos camps estiguessin en perfectes condicions, tot i que reconeix que la previsió per avui i demà pot ser complicada.
És una mica incert. El que sí que és veritat que l'esport del golf, la pluja no afecta gaire el jugador de golf, mentre no hi hagin llamps. Vull dir, això, l'important és que si hi ha realment una tempesta tindríem que parar la competició, però si plou els jugadors segueixen jugant sense cap problema.
L'Infinitum Resort de Golf s'ha convertit en la seu de la ronda de final de l'escola de qualificació els últims anys. Ara el que s'està treballant és per poder ampliar el contracte, si és possible, durant 3 anys i acollir també altres esdeveniments de primer nivell.
I tenim temps per l'apunt del dia que ens tria la Marta García per acabar?
Doncs mira l'handbol, perquè el Barça juga contra la Demar Lleó amb els blaugranes líders de la Lliga Sobal. El partit és pendent de la tercera jornada i se juga a partir de les 8 i està en joc un partit de les ATP finals de tenis. Daniil Medvedev contra l'australià Àlex de Minaur. El rus domina de moment per 1-0.
Fins aquí la informació esportiva. Recordeu, avui a partir de les 6 la TDG amb el partit de Champions del Barça i nosaltres seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.